Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat al programa Persona i Vida. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrió. I avui parlarem d'una novetat editorial, un llibre que acaba de sortir al mercat, és d'Angle Editorial. Es titula Els dos costats de la bàscula, està escrit per la doctora Montse Folk i en Jordi Cervera. Precisament avui, aquest dimecres, a 7:45 del vespre, es presentarà aquest llibre, tindrà lloc a la llibreria Libri, al carrer Balmes, de la capital catalana, Balmes número 26, i serà, com dèiem, a 7:45 del vespre. I abans de començar a parlar amb la doctora Folk, com sempre, us recordem el contacte del programa i ens hi posem de seguida.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I avui us presentem el llibre Els dos costats de la bàscula, escrit per la doctora Montse Folk i el periodista Jordi Cervera. Tothom sap que no és fàcil aprimar-se i que sovint ens venen dietes miracle que no acaben funcionant. Ara, per primera vegada, podem llegir pas a pas, amb un seguiment diari, com es prepara i es porta a terme un procés d'aprimament a un costat de la bàscula, la doctora Folk, amb els seus coneixements i una llarga experiència, i a l'altre, l'escriptor Jordi Cervera, amb el seu desig de perdre pes i la seva determinació. La doctora Montse Folk marca les pautes d'alimentació que haurà de seguir el seu pacient i ens farà entendre també per què les va modificant en funció dels resultats obtinguts i del moment anímic d'en Jordi Cervera. A l'eufòria inicial, per perdre els primers quilos, acostumen sempre a succeir-la patiments i també vacil·lacions, però també satisfaccions i nous reptes per arribar a l'objectiu final, de la mà de tots dos, doctora i pacient, gràcies al seguiment mèdic d'una i a les vivències de l'altra. Coneixerem les claus de l'èxit per aprimar-se i acostar-se a un estil de vida saludable. I avui a l'estudi 3 de Ràdio Estel ens acompanya la doctora Montse Folk. Molt bona tarda, doctora.
Bona tarda.
Un
què
plaer. Molt bé, un plaer que ens acompanyi uns minuts aquí a l'estudi.
Encantada.
Recordem, doncs, que la doctora Folk és llicenciada en Medicina i Cirurgia i ha fet un màster en Nutrició Comunitària per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 1996 treballa al Centre Mèdic Tècnic de la capital catalana, on porta més de 25 anys dedicant-se al tractament dels trastorns d'alimentació. Tots els oients segur que et coneixen perquè has participat a diferents programes de televisió, de ràdio, durant fa molts anys.
Sí, m'he anat fent coses, sí, allò que dius, bueno, no... A mi m'agrada, també, el comunicar, i per tant, bueno, la televisió i la ràdio, doncs mira, forma part una mica també ja de la meva feina, evidentment.
Avui ens vens a presentar una novetat que acaba de sortir al mercat, Els dos costats de la bàscula. D'aquí una estona intentarem contactar amb en Jordi Cervera, que és el protagonista, es pot dir, del llibre.
Sí, sí, va ser ell, de fet, qui va venir a proposar-me a fer aquest llibre. I clar, la veritat és que no se m'hagués ocorregut. Sí que és veritat que alguna vegada algun pacient o alguna pacient m'havia comentat, he fet un diari de com he portat a l'aprimament. I algun dia vaig pensar, seria interessant plasmar-ho en un llibre, això. Però clar, va ser el Jordi qui em va venir a proposar, doncs això, la seva experiència i la meva, no només la seva, i que la posició de mon llibre em va semblar molt interessant, i endavant.
En Jordi Cervera, 53 anys, pesava 113 quilos.
Sí, sí, tenia un sobrepès i ganes de començar, cosa que bueno, que evidentment és el principal motor, no? Quan ja estàs convençut. Però bueno, pel camí van passant coses, eh? Van passant coses i ell ho té allà plasmat al diari. Li passa de tot, també és veritat que té colesterol, té àcid úric i bueno, tot això de vegades doncs has de tenir una mica més de cura, però quan comences una dieta, jo sempre dic el mateix, és a dir, quan comences una dieta per aprimar, si és que és una dieta per aprimar, comences una dieta per aprimar, per aprendre a mantenir-te, per salut, i per tant, si tens algun tipus d'augment de colesterol, àcid úric, el que tinguis, s'ha de corregir amb la mateixa dieta, per tant, és important una analítica prèvia.
I també s'ha d'estudiar cada cas, també.
Per suposat, cada cas és un món, això és així, ha de ser una pauta alimentària individualitzada, i no només una pauta per sempre, sinó una pauta individualitzada en cada moment, que és el que hem intentat que quedés clar en el llibre. En el Jordi hem seguit unes pautes, però per una altra persona, potser poden anar bé unes altres en cada moment. Per tant, realment és un tractament molt, molt individualitzat. Has de fer una mica, jo crec, nosaltres els que ens dediquem a això, ajudar a primar la gent o ajudar a menjar o educar nutricionalment, has de fer una mica de psicòleg i has de tenir, crec jo, molta empatia i perquè, si no, la gent no s'aprima.
Ens parles del coaching nutricional. Què és el coaching nutricional?
Clar, ara està de moda, això del coaching, sí. I del coach. I, bueno, és una persona que et guia, no? És una persona que et guia per fer gimnàs.
Com un entrenador, no?
Un entrenador, sí. És un entrenador, de fet, per fer gimnàs o per fer el que sigui. Hi ha coachings també per ajudar a no gastar tants diners, per, doncs mira, aquest és per ajudar a primar-te.
Com s'estructura el llibre? Al primer capítol parles de l'obesitat. Una definició de l'obesitat, les causes també de l'obesitat.
Clar, és una mica, hem intentat tocar una mica tots els punts, no només el diari i l'experiència dia a dia del Jordi, que jo crec que és la part més original i la part més interessant.
Llavors, i que enganxa a llegir, eh?
Sí, sí, perquè té molta gràcia a ell també, moltes expressions. Sinó que després també és la meva experiència, els meus consells, realment els consells que li vaig donar, perquè vam agafar la història clínica i llavors a partir d'aquí vam fer el llibre. Però a part, s'intenta que no només serveixi aquesta experiència, aquest llibre, pel Jordi, sinó que serveixi pel Jordi...
Per molta gent.
Per altres homes i també per altres dones i per noies. Per tant, hi ha diferents... Hi ha la pauta del Jordi i a partir d'aquí, si fos una dona més gran, si fos un home més jove, doncs les diferents variacions que es poden donar, no?
Per què ens engreixem? Quina pregunta...
Una, perquè mengem.
Clar.
O sigui, està
bàsic.
Claríssim. Perquè
però
mengem i no cremem suficient.
I els altres no s'engreixen tant. Per exemple, en el meu cas, a mi em costa molt engreixar-me.
Depèn de l'edat, també. Això a vegades té un límit, eh? Sí. Perquè, sí, 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 de vegades a mi em va passar que jo també tenia... Jo menjava per engreixar-me fins que va arribar un moment que al final vaig tenir que controlar per no guanyar pes. T'engreixes perquè menges més del que cremes. Això és així, regla de tres. A partir d'aquí, cadascú crema diferent. És a dir, metabolitza diferent, té un metabolisme que li va més o menys ràpid. I això depèn de molts factors hormonals, de caràcter, de l'esport que fa, de la feina que fa... És a dir, depèn de moltíssimes coses. Llavors, fonamentalment és això. Després sí que s'ha d'intentar, amb l'edat, doncs, fer que aquest metabolisme... sigui com sigui, accelerar-lo d'alguna manera. I una de les maneres és, una, amb exercici físic, dos, seria menjant més sovint, perquè al menjar més sovint el metabolisme sempre el tenim activat, i en el moment en què el metabolisme és més gandul, doncs en aquell moment hem de donar-li menys menjar, per tant a la nit hem de menjar menys.
Tot això ho podem trobar al llibre.
Tot això està al llibre. I explicat, i taules, i...
Taules, que sí, sí. Hi ha dibuixos...
Taules molt, molt, molt,
molt senzilles,
fàcils.
Que a vegades costa d'interpretar, segons
no.
El llibre.
Vaig intentar, en aquest cas era per meva, que no fos allò de l'índex de massa corporal, que també
sí.
Surt, perquè és una guia molt important, crec jo, sobretot per les grans obesitats i per els casos de pes inferior al que ha de ser, no? Per casos d'anorèxies. Però sí que hi ha unes taules que no s'ha de fer una multiplicació i una divisió. No cal. És a dir, hi ha per edats, per home i per dona, llavors de diferents complexions, hi ha complexió prima, mitjana i grossa. Llavors, a partir d'aquí, perquè tu i jo podem tenir la mateixa alçada i jo, amb 10 quilos més, està igual de bé que tu amb 10 quilos menys. I això depèn de la complexió. És allò que diu, no, jo tinc els ossos grans o els ossos petits. Això, evidentment, influeix en el pes. I aquí hi ha els pesos ideals per segons això, segons també la complexió de la gent.
Doncs d'aquí una estona intentarem contactar amb en Jordi Cervera, que així coneixerem el seu cas, i ens explicarà doncs, tots els dies, perquè hi ha tots els dies anotats, comença 15 de juny fins a finals de desembre.
Sí.
Tot el seguiment que ell fa, el que esmorza, el que dina, el que berena i el que sopa. Que segur que a l'inici costa, no?, al principi.
És la seva experiència. Llavors aquí, clar, depèn del tarannà de cadascú, si pot sentir identificat, molt identificat, perquè potser pensa moltes vegades el que ell diu allà, o no, és a dir, pot ser que pensi, doncs això jo no ho portaria d'aquesta manera, s'ha de ser més variat, però jo li deia, Jordi, has de variar amb l'alimentació. No, jo sóc molt talibán, hi ha gent que és molt talibán quan fa una dieta i s'hi posa i ha de primar-se i pam-pam. Hi ha altra gent que és més...
tolerant.
Sí, llavors va variant més, és més conscient de que ha de fer el manteniment. Depèn d'això, el tarannà de la gent és molt important també.
Ara que hem començat l'estiu, potser costa més, no?, fer una dieta. Quines pautes donaries
als oients? No, sí, depèn. És a dir, ara a l'estiu també ve més de gust fer amanides, més verdures, o tipus gazpacho, així, no?
Fruita.
A molta gent, amb la calor se li en va la gana, a molta gent no li influeix gens, doncs hi ha molta gent que a l'estiu s'aprima, i altra gent que no, que és més complicat. Per què? Perquè també és veritat que ara a l'estiu no sé què passa, però ens hem de despedir abans de l'agost, de les vacances. Fem un soparet abans de l'estiu, no sé què passa. Que jo l'any passat vaig intentar que no em passés el mes de juliol. Llavors vaig aparcar molts d'aquests sopars del mes de juliol al mes de setembre. Llavors, clar, se'm va complicar encara més, perquè vaig tenir juliol i setembre ple de sopars, no? Llavors, bueno, els sopars, que és el moment que ho hem de fer més suau, és el moment, llavors, que celebrem més coses i és el moment que és més complicat, clar.
Sembla que no és possible contactar amb Jordi Cervera.
Estàs, Jordi.
Si no, un altre dia, amb un programa, sí. D'aquí uns dies, doncs, li donarem la possibilitat que ens expliqui la seva experiència. Comenta'ns una mica l'estructura del llibre pel que fa doncs, a tots aquests dies que han marcat i després el seguiment a la teva consulta.
Els dies que aquí surten són els dies que jo tinc reflexats a la meva història clínica. És a dir, de fet, l'historial clínic, que no pot sortir mai de la Tecnon, en aquest cas, clar, és la Tecnon on estic jo treballant, doncs jo vaig fer una fotocòpia, me la vaig endur a casa, i a partir d'aquí jo treballava tota la meva experiència i ell, doncs, anava redactant des del moment que entrava a la Tecnon i la sensació que tenia quan arribava a la consulta, la impressió que li vaig donar jo també, una mica tot plegat, no? Llavors, a partir d'aquí, primer se li demana una analítica, a partir de l'analítica, com vam veure que tenia les pautes, com tenia colesterol i àcid úric, també s'han inclòs aquí en el llibre les pautes per a una persona que tingui àcid úric o tingui colesterol, i a partir d'aquí, doncs, la dieta més oportuna per ell d'entrada. I després s'han anat canviant al llarg del llibre una mica segons el que ell em deia, no? Doncs ara vull fer una empenta i vull aprimar-me més ràpid. Doncs va, què et sembla, Jordi, si fem això, perquè tal, tal. Bueno, hem anat adaptant una mica a les seves necessitats.
Parles de les temptacions, ara que hem passat Sant Joan, no? La coca, clar, tots aquests... aquest menjar, aquests dolços, tot això afecta, no?
A veure, en el moment en què estem aprimant, jo crec que és molt important no fer extras, perquè ja ens els trobem, els extras. Fins i tot quan fas una dieta, i sempre dic, quan fas una dieta d'aprimament i demanes un peix a la planxa en un restaurant, moltes vegades ja no és dieta, perquè ja et posen més quantitat, et posen una planxa que porta més quantitat d'oli de la que tu et posaries a casa. Has de ser molt disciplinat quan fas una dieta per aprimar, perquè després hem de pensar que el manteniment ja pot ser una mica més elàstic. Un dia et passes, altre dia compenses.
I hem de mantenir una regularitat i menjar una mica sempre, no els mateixos aliments, sinó les mateixes hores, potser, amb una certa regularitat.
A veure,
o aquí, un dia podem menjar més i l'altre menys.
Si és en el moment de primar, hauríem d'intentar aprendre com fer-ho. Per tant, jo penso que és important aquesta educació nutricional i tenir un horari regular, evidentment, sense cap obsessió, perquè, clar, ens hem d'adaptar a la vida que té cadascú. Doncs a partir d'aquí, clar, de vegades venen persones a la consulta que treballen de nit, i que tenen torns de nit o que tenen un torn que comencen a les 3 o que s'aixequen a les 3 per anar a Mercabarna i treballar. Per tant, però no és problema. És a dir, t'has d'adaptar als horaris. Una cosa que és molt pràctica és de dir, doncs mira, cada dues hores i mitja o tres hauries de menjar alguna cosa. Per tant, és igual. El teu matí i la teva nit és quan te'n vas a dormir, encara que siguin les 3 de la tarda. És intentar simplificar-ho. Tampoc és tan complicat al final, Bueno, a veure, també és molt fàcil dir-ho i quan t'hi poses,
costa.
Has de passar el mono. Jo sempre dic, has de passar el mono de la primera setmana o 10 dies, de canviar la manera de menjar que estaves acostumat a menjar d'una altra manera.
Emportar-nos una peça de fruita, per exemple, a mig matí.
Fruita o una beguda d'aquestes làctees descremades que estan així pam-pam i t'ho prens en un moment, un talladet de la màquina, tampoc ha de ser complicat. Ja s'ha posat bastant de moda els tàpers, perquè
les carmanyoles porten molt ara.
Sí, i fins i tot hi ha aquests, que ho han fet amb uns envasos fantàstics. Bueno, suposo que és una altra manera també d'estalviar-te diners i de menjar millor moltes vegades.
Doncs avui ens acompanya la doctora Folch. Parlem d'aquest llibre, Els dos costats de la bàscula, editat doncs, per Angle Editorial, que aquest vespre hi haurà la presentació.
Ara, d'aquí una estoneta.
Que convides a tots els oients que vagin...
Suposat. Tots al carrer Val més 26.
Val més 26, a la llibreria Alibri, amb la periodista Glòria Serra, que farà la presentació del llibre.
Sí, la Glòria. Sí.
Fem una petita pausa per donar el contacte al programa, per si hi ha algun oient que vol fer alguna pregunta.
Vinga.
I també doncs, aprofitem per dir que regalem un llibre.
Ah, molt bé.
Per simple fet de trucar, entraran en un sorteig i obsequiarem doncs, amb un llibre dels dos costats de la bàscula, de la doctora Montse Folch i en Jordi Cervera. Doncs continuem de seguida.
Vinga.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Continuem el programa Persona i Vida, avui dimecres, aquesta presentació que hi haurà d'aquí poca estona, 7:45, es presentarà el llibre Els dos costats de la bàscula, de la doctora Montse Folch i en Jordi Cervera, que avui no el podem tenir, però intentarem contactar amb ell un altre dia perquè ens expliqui la seva experiència. Quants quilos ha primat ell?
19, quasi 20 quilos.
20 quilos.
Sí, clar, no és fàcil, Dius, home, 20 quilos és complicat, no té molt mèrit. Jo sempre dic el mateix, a vegades venen, home, només he perdut en una setmana, potser dos quilos, jo volia perdre més, dos quilos, és moltíssim.
Clar.
I segons quina edat té la persona i si és dona i li costa, és molt, s'ha de valorar tot, 100 grams s'han de valorar. Oh, és un esforç.
El que és important, a banda d'adquirir aquest llibre i que els oients el comprin, és que cadascú vagi al seu metge de capçalera i no, que es faci les analítiques corresponents abans de començar a fer...
Jo crec que és molt important fer una analítica prèvia, perquè ja vas sobre una base i a partir d'aquí pots enfocar la dieta d'una manera o d'una altra, també. I al mateix temps jo penso que una pauta alimentària i aprendre a menjar ha de servir precisament per cuidar-te més, i per tant la salut és fonamental, i per tant has de solucionar-ho tot amb aquella pauta que tu li donis a la persona, tot el que tingui.
Actualment mengem bé, doctora, aquí a Catalunya?
A veure, jo diria que depèn molt. Hi ha gent que es cuida molt. Estem
agafant influències de, per exemple, als Estats Units.
Jo crec que passen les dues coses. Jo crec que per una banda hi ha una... I depèn del nivell cultural de la persona, també, no? És a dir, nivells culturals més baixos segurament utilitzen més fregits, més arrebossats, menjats més precuinats. I, no sé, però sí que és veritat que en els sectors econòmics i culturals més baixos està comprovat que hi ha més obesitat infantil, per exemple, no? I d'adult. I la persona que té un nivell econòmic segurament més alt, doncs també es pot cuidar més, es preocupa més de la seva imatge. Tot és una.
La dieta mediterrània és molt sana.
La dieta mediterrània és molt sana, molt variada, molt tot, molt fantàstica. Hi ha l'oli d'oliva, hi ha una miqueta de vi, els llegums...
En moderació sempre va bé, una miqueta de vi. El cafè que comentava abans.
Però hem comentat... El que tu has dit, la paraula. Però clar, la dieta mediterrània, si no la fem amb moderació, tampoc és que la dieta mediterrània primi. Saludable, sí, però si fas molta quantitat, també t'engreixes. Per tant, al final, potser al final tampoc no arriba a ser tan saludable, la moderació.
I també pel que fa als infants que es queden a dinar a les escoles, també és important que sàpiguen menjar bé, perquè
sí, i en aquí
costa.
També hi ha de tot. Hi ha escoles que es preocupen més que unes altres, hi ha escoles que fan xerrades. Jo crec que cada vegada hi ha més assessorament. Assessorament nutricional de les escoles. I depèn. Jo veig casos de tot, eh? Hi ha escoles que vigilen molt la qualitat i també l'aparença de l'aliment, del plat. Perquè, clar, són nens, i els nens els has d'introduir mica en mica, no els aliments. Si no els hi fas bo i agradable i que els hi entri per la vista, doncs, clar, és complicat.
Això ho comentava la setmana passada el doctor Castells, que el vam tenir aquí al programa.
Paulino Castells?
Sí, el doctor Paulino Castells, sí. Dissimular, si no, el menjar una mica, fer-lo arrossadet, i el peix...
També és veritat que els que són pares i mares, una cosa és dir-ho, i és molt fàcil. Jo vaig fer un llibre també, que es deia Que comemos hoy, amb el cuiner, amb el Quim.
Sí.
I és tot molt fàcil. Però a l'hora de practicar-ho, i quan et toca un nen desganat, tampoc és tan fàcil. Per tant, paciència. Tampoc és allò de dir, dit aquest, que rebus... Clar. Sí, però que si és complicat, paciència, i continuem intentant-ho, no passa res. I al final és, bueno, tenir informació de que... I a vegades jo penso que va bé portar aquell nen o nena al mercat i que vegi que hi ha molts aliments diferents que aporten diferents nutrients i que, per tant, no cal que mengi bledes. Potser doncs, hi ha un altre aliment que li agrada i a mi és l'espàrrec i mai ens ho haguéssim imaginat. Bueno, entrar-lo dins la cuina, entrar-lo dins la...
Hi ha pares que costa, no?, que el nen doncs, mengi.
Sí,
se l'ha d'insistir.
Jo crec
potser
que
no tant, forçar-lo.
No, insistir no. Jo crec que se li ha d'informar. Se li ha de controlar que no mengi greixos, dolços, abans dels àpats principals, perquè això li traurà la gana i, per tant, no menjarà realment el que és més saludable. Bueno, s'ha de tenir també una educació als pares, no?
Tornant al llibre, hi ha un punt que pregunta. Practicar exercici físic fa venir més gana?
Depèn. Clar, aquí és una mica... hi ha persones que se'ls obre la gana...
A mi, per exemple, practicar exercici, fer bicicleta o ballar sardanes, se'm desperta la gana.
Sí?
Sí, sí.
A mi no.
No?
Veus? Som dos casos. Depèn. Hi ha gent que fa esport i arriba a casa amb una gana que devoraria tot. Jo faig esport, se me'n va l'ansietat o estic fantàstica, llavors estic molt més tranquil·la. Potser sí que em venen molt de gust de prendre més aigua. En el meu cas, i hi ha molta gent igual, no? I en el teu cas, doncs, molta gent que es menjarien tot el que plantifiques per davant. Per tant, depèn molt, una altra vegada, de la manera de ser de la persona. Si a l'esport li treu l'ansietat, interessant, perquè li traurà la gana. Moltes vegades mengem per ansietat. Si l'esport, doncs, t'obre la gana, doncs, potser és important menjar un entrepà abans de unes hores o un temps abans d'anar a córrer, no? Si és que vas a córrer o vas al gimnàs.
Doctora Folk, ens queden 2 minuts. Hauríem de fer...
Passa
ràpid el temps.
Volant.
Un altre dia, doncs, ens agradaria que tornés al programa.
Vinga, aquí ja estaré.
Unes conclusions així ràpides, un resum del llibre, una valoració final.
Bueno, jo crec que dona pautes. Jo crec que el més important és que molta gent s'hi trobarà, o moltes persones s'hi poden... Sí, reflectida, per la manera d'expressar el Jordi les seves sensacions, no? I a partir d'aquí, segons el que sentia el Jordi, jo li anava dient, i una mica estava enfocat en el Jordi, però insisteixo, també hi ha els enfocs d'altres persones, no només perquè sigui un home, sinó que llavors, vale, si hagués sigut una dona ho haguéssim fet d'aquesta manera, per tant, serveix per tot tipus de persones, de públic, fins i tot hi ha alguns consells per casa, per la dinàmica habitual de la casa, no?
I després gent, no?, que té el colesterol alt...
Sí, sí, sí.
També
sí.
Hi ha diferents capítols...
Sí, tot d'una manera bastant... crec jo, planera, no? Perquè m'he intentat que sigui molt
pedagògic.
Molt pedagògic. Sí. Aquesta era una mica la idea. Espero que hagi sortit així.
Hi ha l'edició en català i en castellà.
Sí.
Doncs, doctora Folk, un plaer.
Al contrari, encantada.
S'ha trobat a gust.
Encantada. Sí. Mira, tenia aquí un got d'aigua, no tenia temps de veure'l.
Ens veiem d'aquí una estona, a 4:45,
vinga, fins
a
ara.
La llibreria Libri.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins adéu. Ara.
I fins aquí una nova edició del Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Nosaltres ens retrobem demà dijous quan passin 5 minuts de les 6, que acabin de passar una molt bona tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.